Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ahir, l'Ajuntament de l'Escala em va atracar. I ho va fer a cara descoberta i fent ús de les eines legals i legítimes que tenen els ajuntaments per fer-ho, les multes de trànsit. I, de fet, a dir veritat, no sóc l'únic. Vam ser uns quants que vam rebre de valent per haver deixat el cotxe en un lloc determinat. Us ho explicaré. Aquest cap de setmana, a Sant Martí d'Empúries, s'ha celebrat la Fira Arrels del Vi. Com molts d'aquests esdeveniments que se celebren en pobles de l'Empordà, L'activitat acaba sent una activitat massiva que acaba generant moltíssim trànsit i, com a conseqüència, molts problemes d'aparcament. A la zona de Sant Martí d'Empúries, a l'entrada, a l'arribada del nucli, hi ha una vorera molt ampla que deu fer un metre i mig aproximadament, que quan jo vaig arribar a les 2 de la tarda era plena de cotxes. Res feia pensar que aquella fos una zona en la que no s'hi pogués aparcar. O segurament sí, però la densitat de població i de moviment d'aquell dia, tal i com passa a molts altres llocs, com, sense anar més lluny, per exemple, a la Fira dels Indians de Begur, deia, la densitat de població de cotxe i de volum de cotxes que hi ha en aquell moment, en aquella zona, just en aquell dia, fa pensar o convida a pensar que els ajuntaments aplicaran la norma de trànsit o de circulació amb menys rigidesa. Doncs no és el cas. I sense treure ni un gram de raó de la que puguin tenir a l'Ajuntament, de l'Escala o a la seva policia local, em plantejo fins a quin punt, quan hi ha esdeveniments d'aquest tipus, tal i com passa a molts altres llocs, no val la pena relaxar una mica les ordenances de circulació sempre que es tingui en compte que no dificultin, per exemple, el pas de vianants o tot aquest tipus de coses. Ja no ho dic no només per mi, que em tocarà pagar 200 euros de multa. Ho heu sentit bé, 200 euros de multa. Deia, no ho dic només per mi. Ho dic per la vintena de cotxes que hi havien aparcats allà mateix, just en aquella zona, en aquell precís moment, i per la cinquantena o seixantena de cotxes que m'imagino que durant el dia d'ahir devien haver palmat, a més dels del dissabte. Insisteixo, estan en el seu dret de fer-ho, tenen tota la raó del món, però a vegades la norma hauria de ser una mica sobrepassada pel sentit comú, si no, quantes i quantes coses no s'estarien fent en aquest país si no es fes servir el sentit comú per sobre de les lleis. Són les 8 del matí i 2 minuts, esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Saquer, que com cada dia ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia. Aquesta nit encara ha caigut alguna gota i encara ho pot fer a primera hora del matí. La jornada d'avui serà ennuvolada i amb vent de tramuntana amb intensitat moderada. Les temperatures es mouran entre els 27 graus de màxima i els 12 de mínima. I dimarts una situació més calmada, encara amb nuvolositat durant el matí, però ja no esperem precipitacions.
Gràcies, Martí. Doncs en aquest moment l'Empordà s'està aixecant amb el cel encara una mica tapat, com explicava el nostre home del temps, i tenim una temperatura un pèl xafogosa, tenim una temperatura de 15 graus, xafogó que per cert és la tònica dominant d'aquests dies, i dèiem 15 graus positius que trobem al Bons, els trobem a Santa Cristina d'Aro, els trobem a Pals, a Sant Feliu, a la Bisbal, a Monells, a Platja d'Aro, a Palafrugell i també a Sant Martí d'Empúries. 15 graus positius per aixecar aquest nou dia, aquest nou dilluns, aquest dia 5 de juny del 2017. Comencem! I com no pot ser d'una altra manera, com és habitual a aquesta hora, el que fem és començar repassant l'actualitat de casa nostra. I comencem explicant-vos que la colla Garnatxa arrasa els premis del Carrusel Costa Brava de Palafrugell. La pluja ha respectat els actes de tancament de les festes de primavera durant tota la tarda de diumenge. Les comparses i les carrosses van poder desfilar pels carrers de Palafrugell sense que la meteorologia els ho impedís. Finalment, segons el jurat, la millor carrossa ha estat la de la colla Garnatxa i el seu Malefici Gòtic. També han guanyat 3 accèssits, la millor comparsa, el millor vestuari, els millors efectes especials. Eduard Gavinya és membre de la colla Garnatxa.
Podem dir pràcticament que ho hem guanyat tot. Com es diria vulgarment, hem arrasat, no? aquest any. Va, portem treballant des del mes de gener, des d'això. Pensa que treballem cada nit, al principi no treballem normal, d'un parell o tres d'hores cada nit, però a mesura que va avançant el temps, doncs hi dediquem moltes hores, 5-6 hores. Comencem a les 7 de la tarda fins a les 12, a la 1, a les 2, i inclús a les 4 de la matinada.
En segona posició ha quedat la colla Imaginació i en tercera els Ecasí. L'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, valorava les que eren les seves primeres festes de primavera com a alcalde.
Jo he viscut les 55 festes de primavera des de tots els papers, i aquest any com a alcalde. Des de que vaig veure les primeres fins als d'avui, sempre el mateix, l'emoció. L'emoció de la gent, l'emoció que es transmet, l'emoció de la gent pel carrer desfilant.
L'Ajuntament d'Esquerra Republicana i el PDeCAT assegura que vol introduir alguns canvis per aconseguir unes festes tan lluïdes com ho havien estat fa anys, en paraules del mateix alcalde. Hi ha més notícies. Rebuig unànime de Castell-Platja d'Aro al projecte de la Bocana del Port, Toni Sellas.
Amb el suport de tots els grups municipals, l'Ajuntament demana que es retiri el projecte perquè entén que és una ampliació i una modificació excessiva del port. El consistori ha presentat al·legacions a l'estudi d'impacte ambiental del projecte que la Generalitat va posar a exposició pública. Castell-Platja d'Aro rebutja que la proposta sigui una remodelació de l'actual bocana i al·lega que és del tot desmesurada.
La nova bocana forma part de la renovació integral de l'espai portuari. La UT que té la concessió planteja tres alternatives, però el projecte que ha sortit a exposició pública és l'inicial i és el que genera el rebuig del consistori que demana la retirada. L'Ajuntament destaca que la proposta suposaria una ampliació de més de 5.500 metres i que no hi ha cap informe tècnic que garanteixi que no afectarà la Platja Gran o a Sa Conca. A més, les al·legacions municipals també demanen que els límits del projecte s'ajustin als límits reals del POUM i apunten a defectes en el procés de tramitació.
Gràcies, Toni, gràcies. Sílvia, més de mitja tona de brossa en la neteja del fons marí de Platja d'Aro.
La 16a edició de la neteja del fons marí de Platja d'Aro, que s'ha fet aquest diumenge, ha servit per treure més de mitja tona de brossa de la Platja Gran, a la zona del port. Hi ha participat una 80ena de submarinistes voluntaris. Organitzats en diferents grups i en 3 embarcacions, els bussejadors han treballat en tota la zona litoral de la Platja Gran fins a arribar a tocar la costa de Sant Feliu de Guíxols.
Entre la brossa que han tret de l'aigua hi ha plàstics, llaunes, trossos de rajola, una planxa de ferro de 70 quilos, una àncora i fins i tot un carro de supermercat. La zona més propera a la platja, la que acostumen a utilitzar els banyistes, és l'espai d'on han tret més deixalles. La neteja del fons marí de Platja d'Aro es realitza una vegada cada 2 anys. En aquesta ocasió, la jornada ha comptat amb bussejadors d'arreu de Catalunya i ha acabat amb un àpat de germanor en una pineda al costat de la platja.
Són les 8 del matí i 8 minuts. I Ullastret rememora el seu passat íber.
El festival Indica ha transformat els carrers d'Ullastret en un poblat íber al llarg del cap de setmana. El tradicional cap de setmana ibèric s'ha convertit, doncs, en el festival Indica, la nova denominació d'aquesta fira. Nombrosos visitants han pogut gaudir de les activitats programades amb propostes per a tota la família, com visites teatralitzades, tallers, concerts o tastets.
Aquest any destacava la possibilitat de fer una visita en 3D a l'antiga ciutat ibèrica. El festival Indica és una iniciativa conjunta de l'Ajuntament d'Ullastret i el Museu d'Arqueologia de Catalunya a Ullastret, amb l'objectiu principal de donar a conèixer la cultura dels íbers, la primera civilització permanent que hi va haver a la zona, ara fa uns 2.500 anys.
Calonge s'omple de circ en la segona edició del Circ a Vila.
Malabars, trapezis i espectacles diversos, així com tallers per als més petits, han convertit la vila en un circ a l'aire lliure durant aquest diumenge. Entre les activitats del programa hi havia un dinar cabaret als jardins del castell. Mentre els participants gaudien d'una arrossada popular, diversos professors i alumnes d'escoles de circ de Barcelona i Madrid representaven un cabaret.
Una altra de les propostes destacades ha estat l'espectacle de Flamingos de la companyia Los Herrerita, acompanyat d'una cercavila pels carrers del poble amb la percussió del grup Penjim Penjam, malabaristes, equilibristes, acròbates i monociclistes. La cloenda ha anat a càrrec de l'espectacle Charivari Blues de la companyia Circo Los, un espectacle inspirat en la pel·lícula de Blues Brothers amb malabars, acrobats, amb nits elàstics i equilibris.
I acabem explicant-vos que els romans han tornat a Begur.
La Cala d'Aigua Blava ha estat l'escenari aquest cap de setmana d'un viatge al passat romà del municipi. En el marc de l'Aigua Blava Romana, una representació teatral simulava la tornada dels romans a Aigua Blava per fer un intercanvi comercial, aprofitant el fondejador que utilitzaven des del segle III abans de Crist.
La festa la impulsava el Club d'Immersió Begur d'Aif amb la implicació de comerciants, el grup teatral Aurea i l'Esplai Municipal l'autèntic. Vic amb el suport de l'Ajuntament de Begur. L'Aigua Blava Romana ha comptat també amb una degustació de vins i olis, un torn romà i jocs infantils de l'època romana. També s'ha inaugurat un plafó informatiu del Parc Arqueològic Submarí Romà que des de fa 3 anys compta amb rèpliques d'àmfores i altres estris trobats al fons de la cala.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. I ara són les 8 del matí i 10 minuts. I com sempre, recordeu que si voleu ampliar totes aquestes notícies, podeu fer-ho consultant el nostre portal informatiu.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Són les 8 i 10... I el Supermatí és el moment de repassar les notícies d'àmbit general, allò que passa a la resta de Catalunya i el món, amb en Dani Cortés i amb l'Eugènia Güell. Hi ha hagut un altre atemptat terrorista a Londres, Dani.
Encara no han passat 2 setmanes de l'atemptat suïcida de Manchester, que va matar 22 persones a la sortida del concert d'Ariana Grande. També feia menys de 24 hores del doble atac al centre de Londres.
I la policia britànica, que busca el presumpte terrorista.
Desenes de policies han fet escorcolls a la zona est de Londres en un ampli dispositiu de les forces de seguretat. Els detinguts podrien tenir relació amb l'atropellament al pont de Londres i els apunyalaments a la zona de Borough Market.
I avui els estibadors tornaran a iniciar la vaga.
Seran 3 jornades. Avui és festiu a Barcelona i l'activitat, per tant, serà igual que un diumenge. L'aturada serà durant les hores imparells de les 8 del matí del dilluns a les 8 del matí del dimarts. I aquesta mateixa franja horària també serà per dimecres i divendres. Recordem que els sindicats justifiquen la vaga pel canvi de discurs de la patronal, que asseguren que ja no es compromet amb la subrogació dels treballadors.
Han inventat una palla que detecta drogues a la beguda.
Han estat 3 noies de secundària dels Estats Units que a classe d'emprenedoria han creat aquesta canya amb l'objectiu d'evitar les violacions. Dades de l'Hospital Clínic expliquen que un 29% d'aquestes són degudes a la utilització d'aquestes substàncies. Malgrat les estudiants diuen que no és la solució definitiva, n'evitaria algunes i les noies estan perfeccionant l'invent perquè es pugui difondre als bars.
Les 8 del matí i 12 minuts, últimament les farmàcies de Lleida venen molts antimosquits.
Sobretot a les zones a prop del riu Segre, però les terrasses estan en general buides en plena primavera i és perquè les altes temperatures han provocat una plaga de mosquits que s'ha avançat al que els lleidatans estan acostumats. Els veïns es queixen que han aparegut més aviat i que les picades són molt més doloroses.
I tanquem aquest bloc informatiu explicant-vos que va morir l'escriptor barceloní Juan Goytisolo als 86 anys.
Va guanyar el Premi Cervantes el 2014. La seva obra no només comprèn novel·les, sinó també contes, poesia i assaig. Ha mort a Marràqueix, on vivia des de feia anys.
Gràcies, Eugènia Güell. I a les 8 del matí i 13 minuts, després del repàs a la informació, com sempre, anem a l'agenda. Agenda que cada dia elabora en David Parreño després de repassar, veure i repescar tot allò que passa a casa nostra i fer-ne una petita tria que comença en aquest sentit a Torroella i l'Estartit.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Perquè s'hi fan els tastets de mar La Clova, David.
Bon dia, Miquel. Aquest cap de setmana ha engegat la campanya La Clova, tastets de mar. Un cop més, els restauradors elaboraran menús diversos amb entrants que tenen La Clova com a element central, amb un segon plat de peix de proximitat. Les jornades duraran tot el mes i inclouran un concurs de musclos aquest dissabte a les 12 del migdia a la plaça de la Llevantina.
I últim dia del Begur sota aigua.
La fira Begur sota aigua, dedicada al món del busseig, acaba avui. Aquest matí es farà una immersió per netejar la reserva de Ses Negres i tancaran amb una festa de clausura a les 2 del migdia al restaurant Farolillo de Begur.
I les emocions del vi arriben a Calonja.
Cicle de xerrades sobre el vi a Calonja avui des del vessant de les emocions i la salut amb la psicòloga Anna Agustí i la farmacèutica Mònica Albertí. Això serà a la Biblioteca Pere Cané de Calonja avui a les 7 del vespre.
Gràcies, David Parreño. Ara és 8:45 a.m. I com sempre, després de l'agenda, és el temps per l'opinió. Comentari d'avui que el posa la xef del restaurant La Calèndula, Yolanda Bustos.
Hola, bon dia. Ja fa dies que la calor es fa notar. Una calor més d'estiu que de primavera. I les plantes també ho han notat. Només cal que passegeu una mica pel Baix Empordà i el canvi de les plantes que ha fet la natura ha estat pràcticament com el nostre canvi de roba d'armari. Ara es veu tot ja més eixut, els colors han canviat i tots aquells camps verds ja quasi bé ja han desaparegut. Simplement podem trobar verds exactament ara els camps que estan alguns brotants d'arròs, no? Els que tenim negats per aquí a la vora de Pals. Ja sabeu que sempre predico que la natura ens dona el que necessitem en cada moment, i per això ara ens arriba la tarongina en llocs ombrívols, el fonoll verd amb molts marges, les flors de pastanagues silvestres, les flors d'hipèric, el poliol, la sajolida, l'orenga, la romanterola, el tripó, l'àrnica a la muntanya, les flors de tilé, les últimes flors de saúc ja, o l'herba de les milgranes, el donzell, el llibre de Sant Antoni, l'espígol i algunes donzelles que encara queden per ahí. Totes són herbes i flors bones per fer remeis i també per fer la ratafia. El mes de juny, amb el solstici d'estiu, es fan coincidir l'elaboració de la ratafia. Tots els aficionats es troben amb colles per elaborar aquest famós beuratge que es porta fent des de fa 100 i 100 anys. I que les receptes passen d'una generació a l'altra. Us animo a apuntar-vos als tallers de ratafia que es fan per tot el territori gironí. Un dels llocs des d'on es predica més la ratafia i la seva cultura és a Santa Coloma de Farners. Aneu a fer una passejada i aneu amb la colla ratafiaire. Segur que apreneu moltes més coses de les plantes que no sabíeu abans de fer la ratafia. En som una colla que prediquem i defensem els usos de les plantes a les cases de manera natural, com abans havia fet, res nou. Espero que amb l'excusa de la ratafia cada vegada hi hagi més gent que estimi la natura per aquesta relació gastronòmica i cultural de fer licors i preparats a casa. Apa, salut i flors i feliç juny.
La xef Yolanda Bustos i el seu comentari d'avui. I tenim a punt per parlar amb nosaltres una estona l'alcalde de la Bisbal, el senyor Lluís Sais. Serà res d'aquí a mig minut.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I a aquesta hora del matí, com acabem d'explicar-vos, tenim en línia l'alcalde de la Bisbal, el senyor Lluís Sais. Senyor Sais, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I amb l'alcalde de la Bisbal volem repassar alguns aspectes de l'actualitat que afecten el municipi. Abans, però, en fem una prèvia amb en David Parreño. David.
L'Ajuntament de la Bisbal ha rescindit el contracte amb l'empresa Sorea després de la resolució de la Generalitat, que considera nul·la la pròrroga del contracte fins al 2030. La Bisbal també ha estat notícia últimament per la decisió d'un jutjat d'obligar l'Ajuntament a penjar la bandera espanyola. I en un altre àmbit, perquè finalment la Generalitat ha desplegat la seva xarxa de fibra òptica fins a la Bisbal.
Bé, senyor Sais, després que es declarés nul aquest conveni amb Sorea, la pregunta és fàcil, i ara què?
Doncs ara, tal com estipula La normativa el que haurem de fer, doncs, és iniciar el període de liquidació del contracte. Això té uns terminis, és a dir, hi ha l'Ajuntament, per exemple, doncs, ara per ple doncs, declarar la nulitat, s'ha notificat a l'empresa, l'empresa ha de, suposo que haurà de presentar o té l'oportunitat de poder presentar un recurs de reposició. Entenem que ells hauran de recórrer, nosaltres evidentment haurem de resoldre, però el que hem de fer doncs, és senzillament això, és en aquest cas liquidar aquest contracte, liquidar en base a la feina que s'ha fet i que encara no s'ha cobrat i que encara no s'hagi cobrat, i a partir d'aquí doncs nosaltres com a Ajuntament doncs teníem el compromís d'estudiar la viabilitat econòmica i tècnica de poder portar la gestió des del propi Ajuntament. Un cop hi hagi fet aquest estudi decidirem si la gestió la porta l'Ajuntament o si fem un nou concurs.
Vostès n'han parlat amb Sorea d'aquest assumpte?
Amb Sorea vàrem tenir en el seu cas, jo el que vaig fer és manifestar-los que se'ns havia avançat per correu electrònic per part de la Comissió Jurídica Assessora el contingut doncs, del dictamen i anunciar-los que sortia doncs, la declaració de nulitat del contracte, que tot i no ser vinculant, recordar-los que l'Ajuntament sí que havia pres la decisió en el seu moment de que el que determinés aquest dictamen doncs, l'Ajuntament se'l faria seu, que nosaltres, per tant, doncs, aprovaríem per ple la rescissió del contracte i iniciar la liquidació del mateix.
Li preguntava per si té coneixement que Sorea tingui intenció de recórrer aquest dictamen i quan ho faria.
Bueno, diguéssim, d'entrada el dictamen és un informe que evidentment, doncs, com he dit abans, els ajuntaments o les administracions poden demanar doncs, qualsevol dubte que puguis tenir, poden demanar doncs, en aquesta comissió jurídica assessora. Diguéssim, però el que pren la decisió de rescindir el contracte és l'Ajuntament. Llavors, a partir d'aquí, sí que ells poden recórrer davant l'Ajuntament inicialment el fet que es rescindeixi el contracte. El que passa que, bueno, doncs, l'Ajuntament ho té clar en aquest sentit, per tant, ens sembla doncs, que estem complint amb allò que varen decidir, amb allò que varen dir, que era que el que digués la Comissió Jurídica Assessora, doncs nosaltres ens ho faríem en aquest sentit nostre, per tant, jo crec que tenim clar en les dues parts que aquí ha d'haver una liquidació del contracte i el que farem doncs, serà precisament això.
Senyor Sais, vostè parlava de la gestió per part de la gestió directa per part de l'Ajuntament. Com es fa això des d'un Ajuntament? Com es gestiona el servei d'aigua?
Bé, senzillament, doncs, exactament igual, com si tingués una empresa privada, doncs que el personal sigui municipal. Vull dir, d'entrada això. D'entrada que el personal doncs, sigui de l'Ajuntament, però bé, perquè hi ha moltes coses a mirar i nosaltres, com que som gent que intentem doncs, fer les coses doncs, de la millor manera possible, el que volem és que aquest estudi ens determini realment la viabilitat econòmica i tècnica de poder-ho fer, a més, tinguent en compte que cada cas i cada situació és diferent. En el cas de la Bisbal, veníem de molts i molts anys que no s'havia fet cap mena d'inversió en la xarxa, ni d'aigua, ni de clavegram. Per tant, aquí ha d'haver uns estudis que han de ser molt acurats de si realment, doncs, en aquest moment, perquè estem parlant en aquest moment, de si la Bisbal pot portar la gestió directa del servei. Perquè jo l'altre dia, per exemple, el dimarts, deien a la sessió plenària, com va sortir també una mica aquest tema, és a dir, nosaltres per ideologia podem pensar que sí, i creiem que ha de ser el model a seguir. Ara, si la ideologia ha de representar, un cop fet l'estudi, que hi ha d'haver un increment tarifari d'un 25%, probablement el ciutadà no ho acceptarà.
No els hi acabarà de fer gràcia, està clar.
Jo crec que hem de ser-ne conscients d'això, i fer l'estudi ben fet i acurat, i si surten els números endavant, i si no surten els números, hem d'esperar doncs una altra ocasió.
Li preguntava això perquè, entre d'altres coses, amb Sorea ja hi ha també hi havia un conflicte en relació amb les inversions i em preguntava, no sé fins a quin punt l'Ajuntament de la Bisbal està en disposició de fer totes aquestes inversions que, a priori, pel que es deia que havia de fer Sorea, són moltes, i per tant, això, no? Fins a quin punt l'Ajuntament està en disposició de fer totes aquestes inversions necessàries, com a mínim les que se li exigien a Sorea?
A veure, de la part important d'inversions que havia de fer Sorea, ja estaven, vull dir, una bona part doncs ja estaven. El que sí que és cert, diguéssim, hi havia una principal, que eren les obres de l'organització del Puig de Sant Ramon, que aquestes inversions estan fetes, i Pel que fa referència al seu import, doncs l'Ajuntament ho té dotat pressupostàriament, per tant hi ha la reserva pressupostària per un cop pactat, en aquest cas, doncs ara la liquidació, doncs poder-ho liquidar, i llavors el que sí que també hi ha en aquests 20 anys és que Sorrià havia d'invertir 1 milió d'euros en la millora de la xarxa d'aigua i 1 milió d'euros en la millora de la xarxa de clavegram. Aquest era el paquet gros d'inversions. Per tant, a nivell d'Ajuntament, com ens ho farem? Doncs si ho han de fer-ho, doncs ho farem, escolti'm, miri, nosaltres en aquests moments en el pressupost d'inversions d'aquest any hi ha dues actuacions que precisament fan referència a la xarxa. Una és l'actuació del carrer Paral·lel i l'actuació del carrer del Pedró, totes al voltant de 250 i 300 mil euros cada una, i l'Ajuntament, doncs, escolti'm, si s'ha d'arreglar una cosa, el que fem és senzillament, doncs, habilitar la possibilitat i el tret, doncs, per poder executar, doncs, allò que s'hagi de fer.
Senyor Saiz, parlava ara vostè d'inversions. A les xarxes socials, el cap de l'oposició de la Bisbal, el senyor Òscar Aparicio, denunciava que s'aprova un augment del deute de 3 milions d'euros i deia l'Òscar Aparicio que el problema no és només endeutar-se, sinó que el problema és arribar a un deute que podria rebassar els 10 milions d'euros, i segons el senyor Aparicio deia l'interventora de la Bisbal diu que no es podria tornar aquest deute.
Això és mentida. Aviam, jo crec que és a dir, esclar, el senyor Aparicio té una doble vessant, la vessant quan és en el ple, que té un to i una intervenció, i la vessant de les xarxes socials en què en té una altra. Per tant, jo a vegades no sé quin Òscar Aparicio, doncs ens hem de creure i ens hem d'agafar. Primer de tot, vostè creu que, o qualsevol persona que ens pugui escoltar en aquests moments, que una entitat financera com CaixaBank, si tingués la més remota possibilitat de que l'Ajuntament de la Bisbal no pogués donar aquest préstec, no l'hauria concedit?
Respecte de CaixaBank, deixi'm que li esmeni la major. Al respecte de CaixaBank, hem vist maniobres de condonació de deute de préstecs que són més grosses que tot això, però vaja, li compro com a idea genèrica.
Jo li asseguro que aquest no és el cas. Escolti, avui en dia, perquè un ajuntament, doncs, algun ajuntament haurà de demanar una operació de crèdit, ens miren fins i tot gairebé la partida de naixement dels regidors i regidores. Llavors, li explicaré una altra cosa, perquè també la gent que ens escolti ens pugui arribar a entendre. Un ajuntament ha de, diguéssim, quan demanen una operació de crèdit, doncs ha de comunicar, en funció de la seva situació, ha de comunicar aquesta concertació de crèdit a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat, o ha de demanar autorització. És a dir, hi ha règim de comunicació i règim d'autorització. En el cas de l'Ajuntament de la Bisbal, règim, hem hagut de fer règim de comunicació, no demanar autorització. Si realment hi hagués alguna situació complicada, probablement el que hauríem hagut de fer és demanar autorització a política financera. Jo crec que i el que fa l'interventora fa una cosa molt i molt clara i molt senzilla, de dir, escolti'm, amb el pressupost actual d'ingressos i despeses, el pagament de la quota d'amortització que tocaria pagar al setembre de l'any que ve no es pot fer efecte. Però és que això passava exactament igual en el pressupost del 2015, quan teníem previst el 2016, per exemple, obrir Terracota Museu comportava unes despeses més. Doncs, evidentment, en el pas del pressupost, doncs l'equilibres, busques els ingressos o la reducció de despeses per poder fer front a això. I exactament és la mateixa, és a dir, es pot que en un pressupost corrent no hi ha previst la partida d'amortització d'aquest crèdit. Per què? Perquè sabíem que aquests crèdits normalment doncs, te'l concedeixen en un any de carència i tota una sèrie de qüestions. Però, escolti'm, nosaltres, evidentment, que l'Ajuntament de la Bisbal pot retornar aquest crèdit, no som tan irresponsables, sisplau.
Per tant, podem assegurar que si aquest crèdit arriba, podem afirmar que l'Ajuntament té capacitat per fer-ne front.
Mira, aquest crèdit ja ha arribat, ja està assignat, i els diners ja estan ingressats en el compte corrent de l'Ajuntament, i evidentment que l'Ajuntament de la Bisbal podrà fer front. Faltaria més, escolti'm, però és que ja l'he dit, és a dir, si la situació de l'Ajuntament de la Bisbal no pogués assumir un crèdit d'aquestes característiques, d'entrada ja ens hem assignat directament al règim d'autorització, haver demanat permís a la Generalitat. No hem hagut de demanar permís a la Generalitat. Doncs em penso com això està dit tot.
Senyor Saiz, canviem de qüestió. El jutjat contenciós número 3 de Girona obliga, condemna a l'Ajuntament per incompliment continuat de la legislació en matèria de banderes, obliga l'Ajuntament a posar la bandera espanyola. Què fa l'Ajuntament al respecte d'això?
Doncs també presentarà recurs. L'Ajuntament presentarà recurs. Fem d'altres coses perquè, a veure, buscar conflicte allà on no n'hi ha, nosaltres ens molesta, eh?
Des del punt de vista diguem-ne unionista de la qüestió, es podria dir el mateix respecte de l'Ajuntament, no creu? En el moment de retirar la bandera li podrien dir, escolti, no la tregui, que buscar el conflicte on no n'hi ha.
Escolti, fa 30 anys que l'Ajuntament de l'Avisal no hi ha penjada la bandera de l'Estat, no? I això no ha generat cap polèmica ni discussió en la ciutat. Vostè creu que si finalment penjéssim la bandera això no generaria o podria generar algun problema o dificultat? Perquè jo crec que sí que pot generar. Jo crec que sí. Per tant, nosaltres en aquest sentit el que hem de defensar és el pensament majoritari de la nostra ciutadania. I jo crec que el pensament majoritari de la nostra ciutadania no és perquè estigui col·locada la bandera espanyola.
Escolti, en aquest aspecte, per què alguns pobles o ciutats de casa nostra, però en general de Catalunya, per què creu que alguns tenen aquest tipus d'intervencions per part de la justícia i d'altres no? Perquè hi ha uns quants pobles que no tenen la bandera espanyola posada a la façana i de moment que se sàpiga no els hi ha passat res. A què creu que respon aquesta arbitrarietat?
Jo crec que normalment solen actuar quan algú insta, quan hi ha algun ciutadà o algun partit polític a nivell local que faci constatar el fet, eh? Vull dir, en el cas nostre, per exemple, la demanda venia argumentada amb fotografies fetes per la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil va venir davant de la plaça de l'Ajuntament i va fer fotografies al balcó i es constatava que no hi havia una bandera espanyola. Jo crec que a vegades, ja dic, és instat per partits polítics o unionistes o per algun ciutadà concret que també pugui estar molest. Evidentment, tu no ho saps, eh?, quan això arriba, perquè en aquest cas la demanda també ve per part de la delegació del govern a Catalunya.
Senyor Sais, vostè és alcalde per Esquerra Republicana i, per tant, dono per fet que vostè dona suport al referèndum que es pugui fer quan correspongui, quan s'anunciï. Què farà l'Ajuntament en cas que apareguin o en cas que es presenti, no sé, la policia, tal com diuen alguns?
Jo crec que en aquests moments, parlant del que pugui arribar a fer
No ho tenim pas tan lluny, això ja, eh?
Mànim?
Dic, no ho tenim pas tan lluny, això ja.
No, ja, evidentment que no ho tenim lluny. Sortosament no ho tenim lluny, i tant de bo ho tinguéssim encara més a la vora. A veure, l'Ajuntament de la Bisbal el que farà és, d'entrada, si el govern de la Generalitat el que demana és que cedim els mateixos espais locals que qualsevol procediment electoral, l'Ajuntament de la Bisbal els cedirà. Mm-hmm. Com suposo que faran la gran majoria d'ajuntaments de Catalunya. A partir d'aquí, la resposta que pugui ser l'Estat, escolti'm, aquí hi ha un compromís, i en el meu cas hi ha un compromís personal, que vaig signar d'adhesió aquí a donar suport al procés i el govern de Catalunya i el Parlament durant aquest procés. I si el govern de Catalunya i el Parlament ens demanen que seguim els espais locals, el decidirem sigui o creu que sigui. Aquest era el meu compromís. Això tots ho sabem, que en funció de la resposta de l'Estat pot haver-hi repercussions personals. Escolta, ja de tant del compromís individual de cadascú, i el meu compromís en aquest sentit és ferm al 100%.
Vostè està disposat a assumir-lo a títol personal, fins i tot, eh?
Jo estic parlant de que si, per exemple, quan els s'intenvia algun requeriment a algú amenaçant-nos en inhabilitant els alcaldes perquè doncs cedim els espais municipals per fer un referèndum il·legal, diguéssim, si hi ha aquesta amenaça d'inhabilitació, jo crec que serem molts i molts alcaldes de Catalunya que estaran inhabilitats de cop.
Senyor Sais, una última qüestió encara. Hem sabut aquests dies que ja s'ha completat o s'ha presentat el tram de xarxa de fibra òptica de Catalunya, l'Xfocat, que també aquest nom no sé jo d'on surt, i que va de Palafrugell a la Bisbal. Això, en termes estrictament de ciutadans de la Bisbal, això com afecta? Si jo vull contractar la fibra òptica ara, a qui ho he de fer? Com ho he de fer?
Aviam, a l'Avisal en aquests moments ja estem comunicats per dos operadors diferents, diguem-ho així, no? Un és Movistar i l'altre és, doncs, la xarxa aquesta de la Generalitat, el XOC, la xarxa oberta de Catalunya. Uh-huh. Llavors, en el cas del XOC, de la xarxa oberta de Catalunya, ara qualsevol operador es pot posar en contacte, doncs, amb el XOC, doncs, per poder instal·lar fibra òptica, doncs, als domicilis que ho demanin, diguéssim. Uh-huh. El XOC no et porta, no, el XOC no pateixen, la xarxa de fibra òptica, doncs, de la Generalitat, tot a la porta a casa, sinó que ha de ser, llavors, això, un operador, qualsevol, doncs, el que pugui estar interessat, o un ciutadà que pugui estar interessat, i que contacti amb aquest operador. I si a partir d'aquí és això, és a dir, és posar-se en contacte, doncs, amb qualsevol operador privat.
Per tant, la gent no, per dir-ho en llenguatge planer, la gent no ha de contractar la fibra òptica amb l'administració, sinó el que ha de fer és trucar a una operadora i aquesta operadora decidirà si fa servir aquesta xarxa de la Generalitat o no.
D'acord, correcte, és així, tal com ho heu explicat.
Aclarit el tema. Per tant, alcalde, demà hi ha una sessió de treball allà al Mundial perquè la gent de la Bisbal pugui opinar sobre els usos que es destinaran a l'Ajuntament Vell. Com portem aquest tema de la participació ciutadana?
Intentem portar-lo, doncs, de la manera, doncs, que el govern creu que ho ha de fer. És a dir, nosaltres creiem que hi ha espais i situacions que volem escoltar o volem sentir l'aportació que pot fer la ciutadania, i un dels espais, en aquest cas, o situacions, és la decidir, doncs, què pensen els ciutadans que podem ubicar en aquest equipament. Per tant, disposats a escoltar la gent, disposats a debatre i disposats a argumentar. Jo crec que és un exercici sa i saludable.
Permeti'm que li pregunti al Lluís Saiz, ciutadà de la Bisbal i no alcalde, per quines opcions es decantaria?
Aviam, jo suposo que la pregunta m'imagino per allà on va, eh?
No. Si vostè suposa que la pregunta va per el que jo suposo que vostè suposa que jo vull dir-li, que és per la ràdio, no tenia aquesta intenció. No tenia intenció perquè, si em permet, deixi'm dir-li que l'emissora de ràdio pública d'un ajuntament no hauria de dependre del que votin els ciutadans, sinó que, al meu entendre, ja hauria de formar part de l'estratègia comunicativa de l'ajuntament i de l'exercici de la informació que els ajuntaments han de donar als seus ciutadans. Per tant, jo mai permetria que això se sotmetés a votació. Vull dir que no anava per aquí la història. Li preguntava a vostè, ciutadà.
Respecto en aquest sentit la seva opinió. Com no podria ser d'una altra manera.
Però no la comparteix.
Puc comprendre-la en part. Sí, puc comprendre-la en part. El que passa que jo crec que aquí el debat seria... Podria ser molt més llarg, en el sentit que jo crec que en el seu moment, quan es reobre la ràdio, doncs probablement, quan un se la reobre, no ha d'acabar només en reobrir-la, sinó que ha de pensar, doncs, el que pot comportar, no? I jo crec que, en aquest sentit, potser en el seu moment, quan es reobre, no hi ha previstes les inversions que puguin ser necessàries, doncs, per tenir la màxima dignitat possible per poder fer, doncs, la tasca que fan, doncs, tots els voluntaris, no?, que hi són. Uh-huh. Per tant, crec que a mi podria donar molt de sí la qüestió. Respecte a què hi faria Lluís Saiz com a persona? Bueno, escolti'm, jo crec que d'entrada sí que l'Ajuntament, doncs, hi ha uns espais que considera que aquí han d'anar, doncs, uns serveis determinats. A partir d'aquí, jo crec que tot el que sigui... Jo personalment veig un equipament molt encarat a nivell de formació i a nivell, doncs, de prestació d'assistència social. Uh-huh. El veig molt... Per la composició, per la composició que té aquest edifici, l'estructura, jo crec que dona bastant per això.
D'acord, no, aclarit el tema, que per això li preguntava. Senyor Lluís Saiz, alcalde de la Bisbal, gràcies per atendre la nostra trucada i vaja, com sempre ha estat, per tant, gràcies de nou i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia i sort.
Bon dia, gràcies.
Passen 8 minuts de 8:45 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. Over and over, waves are front.
Com sempre, música i bona. Encetem el segon bloc del Supermatí d'avui, que és dilluns 5 de juny del 2017. Amb la companyia de la Dua Lipa i la col·laboració de Miguel, que no sabem ben bé qui és en Miguel, però és l'amic de la Dua Lipa. A punt per repassar l'actualitat en l'àmbit de l'oci i la tecnologia digital.
Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició de la secció de tecnologia i oci digital. Comencem parlant de WhatsApp perquè aviat podrem fer servir en aquesta aplicació els mateixos stickers que a Facebook. Segons s'ha filtrat a Twitter, els stickers arribaran a WhatsApp d'aquí no gaire temps. No hi ha una data concreta, però aquesta novetat sembla més fàcil d'introduir que el seguiment a comptes verificats o l'esborrat de missatges enviats, dues grans modificacions en les que treballa WhatsApp i que implicarien modificar gran part de la programació de l'aplicació. Amb aquest moviment, WhatsApp sumaria una de les característiques més comunes en els seus competidors, com Line, per exemple, que inclouen adhesius de personatges populars com Pokémon com a part del seu servei de missatgeria. També destaquem que la Unió Europea ha aprovat diverses propostes per combatre la propagació de missatges d'odi en xarxes socials. El seu objectiu és que algunes de les xarxes socials més populars del món, com Facebook, Twitter o YouTube, eliminin amb més eficàcia vídeos en defensa del terrorisme i la violència, segons informa Reuters. Aquest pla per eliminar vídeos violents encara ha de passar pel Parlament Europeu abans de convertir-se en llei. Però aquestes mesures són el següent pas per part dels organismes europeus per aconseguir que companyies internacionals de grans dimensions actuïn més directament en els països membres. L'acord, tancat dimarts passat, s'ha produït només un dia després de l'atemptat de Manchester que va deixar almenys 22 morts. I ja ha sortit a la venda a Espanya el mític Nokia 3310, el renovat model que la marca finlandesa va presentar fa 3 mesos al Mobile World Congress de Barcelona. El mòbil arriba a les botigues al preu de 49 euros en 4 colors, groc, blau, gris i vermell. El nou Nokia 3310 serveix fonamentalment per parlar i rebre trucades, vaja, pel que servia un mòbil fa uns quants anys. Les novetats respecte al model original són els colors de la carcassa. La pantalla també és en color i més gran que l'autèntic, 2,4 polzades, tot i que conserva una bateria més que suficient que assegura 22 hores de conversa i un mes d'espera, 10 vegades més que l'antic. I aquest dimecres s'obre les seves portes al Saló Biz Barcelona, al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona. Enguany, el Saló està centrat en la transformació digital de les empreses, un fet que, segons ha explicat el director de Fira de Barcelona, Aleix Planas, afecta a totes les capes de la societat, no només els nadius digitals. Biz Barcelona inclou un ampli programa de conferències, activitats i networkings que es desenvolupen entre avui i demà. També parlem avui d'Instagram, que hem conegut que té 12 milions d'usuaris a Espanya, fet que suposa un creixement d'un 66% respecte a les les dades de l'any passat, segons publica El País. A més, Espanya és un dels països que més stories fa en el món, un 150% més que la mitjana global. Més de 700 milions de persones a tot el món utilitzen activament Instagram cada mes, segons ha explicat el fundador de la companyia. D'aquesta xifra, el 20% dels usuaris és dels Estats Units i el 80% restant és internacional. La comunitat Instagram comparteix 95 milions de fotos i vídeos cada dia. Per altra part, també destaquem que el mes passat l'Oficina de Compliment de Contractes Federals dels Estats Units va acusar Google de discriminar per sexe amb els sous als seus treballadors. És un fet que la companyia ha negat i que van intentar desmentir publicant el sistema pel qual escullen els seus treballadors. L'organisme federal que porta l'acusació, però, no considera que això sigui suficient i va continuar amb els tràmits de la denúncia. Segons informa The Guardian, Google es va defensar en un acord federal divendres passat i l'argumentació va ser, si més no, sorprenent. Investigar aquests càrrecs seria tot un repte logístic que, a més, comportaria una càrrega financera molt elevada per a la companyia. Segons va declarar Lisa Barnett-Swin, l'advocada de Google, caldria invertir 500 hores de treball i més de 100.000 dòlars per dur a terme aquestes investigacions i poder subministrar a l'agència governamental els informes que s'exigeixen. I acabem parlant de virus. El nou virus que afecta els dispositius Android, Judy, ja s'ha colat en més de 36 milions i mig de dispositius. La veu d'alarma la va donar la setmana passada l'empresa de seguretat Checkpoint, que van ser els que li van posar aquest nom i els que van advertir que el malware està pensat per generar ingressos de publicitat a costa dels dispositius que infecta. Judy s'ha estès per més de 41 aplicacions diferents de la Play Store i pot infectar dispositius mitjançant la seva instal·lació. I fins aquí la secció de tecnologia i oci digital d'aquesta setmana. Fins la propera.
Gràcies, Josep Lluís Vidal, amb aquest repàs exhaustiu a tota l'actualitat tecnològica que hi ha pel planeta. D'aquí a... No, d'aquí no. Ja passa un minut a 9:15 del matí. I per poc informades o informats que estigueu, sabreu que el Girona Futbol Club ja és equip de primera divisió i volem conèixer una mica de més a prop en què ens afecta això. I per fer-ho, parlem amb en Manel Serrano, que és el president de la penya Guíxols Costa Brava. Senyor Serrano, bon dia. Senyor Serrano, Manel Serrano, bon dia. Bé, sembla que no tenim aquesta comunicació ara mateix. L'intentarem reprendre en breu. Ara sí, sembla que podem parlar amb en Manel Serrano. Manel Serrano, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Hola. Bé, esteu contents, suposo, no?
Bueno, estem més que contents, estem eufòrics, eh? Ja podeu sentir que la meva veu no està gaire bé avui, és una mica fònica, però...
Com ho ha celebrat, això, aquesta nit?
Bueno, no ha sigut gaire llarga perquè jo estic treballant. Jo sóc dels pocs socials que no fem festa avui, però bueno...
Bueno, perdona, m'ho estàs dient a mi que estic aquí fent ràdio en directe des de les 8?
Comparteixo amb tu. Però bueno, encantada de la vida. Estem avui, estem... Que no hi cabem, no hi cabem a dintre nostre, perquè ha sigut molt llarg, molt dur, molt sense patiment.
Sí, a més, ja són 3-4 anys que allò que és gairebé que ens quedem a l'última jornada a fora, com aquell que diu.
A les portes. El 2013 a playoff, a la final contra l'Almeria, després vam estar a punt de baixar, que va agafar l'equip a Machín. L'any següent vam fer l'increïble i l'últim partit contra l'Hugo es queda a fora. Juguem al playoff, també el perdem. L'any passat vam perdre contra el Sassuolo a playoff i aquest any tocava pujar a primera de totes.
Bueno, i ara què?
Bueno, no sé, ara un futur una mica incert, no?
Però, perquè, clar, la primera divisió vol dir... Vol dir Messi, Ronaldo, i vol dir... Sí,
vol dir espectacle cada setmana a Montilivi, vol dir disfrutar molt del futbol, els que ens agrada molt, i els que sentim els colors del Girona, i veure els cracs de primera línia. Sí, Messi, Ronaldo... el València, l'Atlètic de Bilbao, o sigui, serà increïble, això.
I més enllà del Girona, Manel Serrano, de quin equip és?
Eh?
Dic, tu, quan més enllà, a banda del Girona, de quin equip ets?
Bueno, jo sempre he sigut una mica culer, no? Però ara ja...
Ara què passa? Ara què passa aquí?
No, els colors ja... Sembla que ja fa és que tenim clar. Jo soc culer tota la vida, però... el blanc i vermell va tirar més que el blaugrana, ja. I el blaugrana ha quedat una segona part. Perquè això és nostre, això és d'aquí de la terra, i els que són de Girona, doncs ens agrada i ens hem tornat més... Som del Girona, ja jo pots dir ben fort i clar a la gent, som del Girona, soc soci del Girona i n'estic orgullós, i som de primera, o sigui, és una, és algo diferent. Sempre te queda allò, que t'agrada el Barça, però clar, això és un equip petit, un equip molt pròxim i, bueno, és increïble.
Manel, em preguntava si aquest sentiment que tens tu o que teniu a aquesta penya de Sant Feliu, si creus que és un sentiment compartit al llarg i ample de les comarques de Girona o es concentra estrictament a la ciutat?
No, això la gent pensa que només són de Girona la gent de Girona i a poc a poc, no, i a poc a poc ja el temps es dona la raó, els que tenim una penya fa anys a Sant Feliu que agafa una mica lluny, cada dia que juguem a casa fem un desplaçament, com el que diu, perquè fem 35 quilòmetres per anar i 35 per tornar, però bueno, això aquest sentiment s'està fent més gran, tenim socis de tot arreu de la comarca, hi ha gent de Roses, hi ha gent de Banyoles, hi ha gent de, bueno, de moltes puestos, Això s'està fent gran, clar, costa molt, ja l'ombra del Barça és molt gran, i és normal.
Era una mica, bueno, era una anomalia, no?, que a Catalunya hi hagi només dos equips de primera divisió, el Barça i l'Espanyol, quan a llocs com a Madrid, per exemple, Madrid, bueno, Atlètic, sí, també en el seu moment el Rayo Vallecano.
Aquí ha costat, perquè no tenim gaire força, no?, la federació, allò que dius, ens agafes amb catalans, no?, i, hòstia, tres catalans a primera, hòstia, xoca, Però, bueno, és difícil, ja dic, és molt difícil perquè Girona, i bueno, abans havia estat al Nàstic i un cop al Lleida, és complicat tenir equips de primera divisió perquè és molt competitiva, la lliga és molt competitiva, la segona és molt complicada i pujar a primera és una lliga històrica, llavors, i tenir afició, clar, el problema és omplir els camps, multidivis són 9.000, ahir eren 9.092 postadors, i és molt difícil.
Clar, 9.000 espectadors a Montilivi, dius, costarà molt omplir-los, però...
No, clar, els costava omplir-los a segona. Jo crec que
costava omplir-los, creus que aquest any no?
Aquest any a primera, quan vingui a Barça, em sembla que on he ficat cadires a les zones pins, però potser, bueno,
escolta, i què passarà a Barcelona quan hi hagi un Barça-Girona? Què passarà a l'estadi?
Bueno, jo crec que, bueno, jo, la gent que com jo, amb el sentiment meu, jo animaré molt aquí a Girona. Hi ha gent que té el cor dividit, no? Segurament, i és clar. I hi ha gent que també... Jo tinc el meu company de la penya, que és el meu cunyat, que l'estimo molt, que és madridista.
Oi, pobre.
Però som de Girona, saps? Llavors que som del Barça, del Madrid, però som de Girona. El més important és que som de Girona. Llavors tindrem el cor dividit i molta gent. Però bueno, jo crec que animarem el nostre equip. Almenys la nostra penya. La nostra penya és una penya que animem força si estem al gol nord. I bueno, jo crec que animarem tots els nostres equips. Encara que sabem que escoltarem una golejada, no? Però poder, yeah. O no.
Bueno, o no, no, exacte, o no. Perquè, home, perquè dic exacte, o potser no, perquè si la idea és pujar per l'any que ve tornar a baixar, mal assumpto.
No, la idea és pujar i quedar-nos, I quedar-nos aquí i quedar-nos per temps.
Escolta, i allò com a aficionat, l'entrenador, quin entrenador ha de tenir el Girona de primera divisió?
Jo crec que, bueno, i espero que es quedi Machín, que Machín es quedi, que és el que s'ha portat aquí i es quedi molts anys aquí amb el Girona primera, perquè és un bon entrenador i més que bon entrenador, és molt bona persona, és un tio molt sincer i jo crec que aquest és el nostre entrenador. El que s'ha portat a primera és el que s'ha de quedar.
Escolta, i tu et veus ara en converses allò de cafè parlant de fitxatges al mateix nivell, vale, que se'n parla com del Barça?
No, home, no. A nivell de cafè impossible, perquè a nivell de calés tampoc és el mateix, no? Tenim un pressupost de 600 milions d'euros, no sé quant tindrem nosaltres aquest any. Estava un pressupost de 9 milions, ara a primera no sé si pujarem a 50, 60 milions d'euros. Això és el que cobra més, i aquí serà Ronaldo només, saps?
Yeah.
És una mica complicat, no? Dius, hòstia, tinc un pressupost que és el que es menja entre jugadors a primera. Però bueno, jo crec que fer les coses d'enseny i amb ganes i fer un esforç, jo penso que el tema velocitat i tot això, jo crec que la comarca es volcarà, perquè és una fita molt, molt històrica, i a més, per la ciutat de Girona és un pas endavant. I, hòstia, estem a primera línia, saps? Estem a la Liga Nacional, estem a la LCP.
Està clar.
Com a equip de primera divisió, o sigui, serà bestial.
Està clar. Manel Serrano, president de la penya Guíxols, gràcies per atendre la nostra trucada i felicitats per la Percostoca.
Vale, i per tots els gironins, que això és de tots els gironins,
I per tots els gironins, exacte. Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu, bon dia. I estem a punt de tancar el programa d'avui. I ho farem, com sempre, posant-vos al dia, fent un últim repàs a l'actualitat més pròxima. Just començava el programa, us explicàvem que la colla Garnatxa arrasa els premis del Carrusel Costa Brava de Palafrugell. La pluja ha respectat els actes de tancament de les festes de primavera durant tota la tarda de diumenge. Les comparses i les carrosses han pogut desfilar pels carrers del poble sense que la meteorologia ho impedís. Finalment, segons el jurat, la millor carrossa ha estat la de la colla Garnatxa i el seu Malefici Gòtic. També han guanyat tres accèssits, la millor comparsa, el millor vestuari i els millors efectes especials. Eduard Gavinya és membre de la colla Garnatxa.
Podem dir pràcticament que ho hem guanyat tot. Bueno, com es diria vulgarment, hem arrasat, no?, aquest any. Va, portem treballant des del mes de gener, d'això. Pensa que treballem cada nit, al principi no treballem normal, d'un parell o tres d'hores cada nit, però a mesura que va avançant el temps, doncs hi dediquem moltes hores, 5-6 hores. Comencem a les 7 de la tarda fins a les 12, a la 1, a les 2, i inclús a les 4 de la matinada.
La segona posició ha estat per la colla Imaginació i en tercera els ECACI. L'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, valorava les que eren les seves primeres festes de primavera com a alcalde.
Jo he viscut les 55 festes de primavera des de tots els papers, i aquest any com a alcalde. Des de que vaig veure les primeres fins a les d'avui, sempre el mateix, l'emoció. L'emoció de la gent, l'emoció que es transmet, l'emoció de la gent pel carrer desfilant.
L'Ajuntament d'Esquerra Republicana i el PDeCAT assegura que vol introduir alguns canvis per aconseguir unes festes tan lluïdes com ho havien estat fa anys, en paraules del mateix alcalde. Són les 8 del matí i 56 minuts.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Rebuig unànime de Castell Platja d'Aro el projecte de la Bocana del Port, Toni Sellas.
Amb el suport de tots els grups municipals, l'Ajuntament demana que es retiri el projecte perquè entén que és una ampliació i una modificació excessiva del port. El Consistori ha presentat al·legacions a l'estudi d'impacte ambiental del projecte que la Generalitat va posar a exposició pública. Castell Platja d'Aro rebutja que la proposta sigui una remodelació de l'actual bocana i alega que és del tot desmesurada.
La nova bocana forma part de la renovació integral de l'espai portuari. La UT, que té la concessió, planteja tres alternatives, però el projecte que ha sortit a exposició pública és l'inicial i és el que genera el rebuig del consistori que demana la retirada. L'Ajuntament destaca que la proposta suposaria una ampliació de més de 5.500 metres i que no hi ha cap informe tècnic que garanteixi que no afectarà la Platja Gran o a Sa Conca. A més, les al·legacions municipals també demanen que els límits del projecte s'ajustin als límits reals del POUM i apunten a defectes en el procés de tramitació.
Les 8 i 57 minuts, l'Ajuntament de la Bisbal vol gestionar directament el servei d'aigua. Ho ha explicat l'alcalde Lluís Saiz a Ràdio Capital després que l'Ajuntament hagi rescindit el contracte amb Sorea, l'empresa subministradora d'aigua a la ciutat. El ple municipal va aprovar deslliurar-se d'aquesta companyia com a conseqüència de la resolució de la Comissió Jurídica de la Generalitat que considera nul·la la pròrroga del contracte fins al 2030. Lluís Saiz ha assegurat que les tasques de gestió les podrien assumir els mateixos tècnics municipals. Tot i això, vol esperar estudis per avaluar si comportaria algun augment tarifari. En un altre àmbit, l'Ajuntament presentarà recurs a la sentència d'un jutjat que obliga el consistori a penjar la bandera espanyola. L'alcalde creu que és una polèmica superflua perquè feia anys que no onejava aquesta bandera a la façana de l'Ajuntament.
Fa 30 anys que l'Ajuntament de la Bisbal no hi ha penjada la bandera espanyola. I això no ha generat cap polèmica ni discussió en la ciutat. I nosaltres, en aquest sentit, el que hem de defensar és el pensament majoritari de la nostra ciutadania. I jo crec que el pensament majoritari de la nostra ciutadania no és perquè estigui col·locada la bandera espanyola.
L'alcalde també ha garantit que l'Ajuntament podrà retornar un crèdit de 3 milions. El cap de l'oposició, Òscar Aparicio, havia assegurat que el consistori no tenia prou recursos per retornar a aquests préstecs.
Supermatí.
Rebuig unànime de Castellplatjada, això us hem explicat fa un moment, més de mitja tona de brossa en la neteja del fons marí de Platja d'Aro. Toni Sellas.
El festival Indica ha transformat els carrers d'Ullestret en un poblat íber al llarg del cap de setmana. El tradicional cap de setmana ibèric s'ha convertit, doncs, en el festival Indica, la nova denominació d'aquesta fira. Nombrosos visitants han pogut gaudir de les activitats programades amb propostes per a tota la família, com visites teatralitzades, tallers, concerts o tastets.
Aquest any destacava la possibilitat de fer una visita en 3D a l'antiga ciutat ibèrica. El festival Indica és una iniciativa conjunta de l'Ajuntament d'Ullestret i el Museu d'Arqueologia de Catalunya a Ullestret, amb l'objectiu principal de donar a conèixer la cultura dels ibers, la primera civilització permanent que hi va haver a la zona ara fa uns 2.500 anys.
Aquesta notícia feia referència al Festival Indica celebrat aquest cap de setmana a Ullestret, que ha rememorat el seu passat íber. No tenim massa temps per més, però encara podem fer un últim apunt per la previsió meteorològica, Martí Seguer.
Aquesta nit encara ha caigut alguna gota i encara ho pot fer a primera hora del matí. La jornada d'avui serà nuvolada i amb vent de tramuntana amb intensitat moderada. Les temperatures es mouran entre els 27 graus de màxima i els 12 de mínima. I dimarts, una situació més calmada, encara amb nuvolositat durant el matí, però ja no esperem precipitacions.
Gràcies, Martí Seguer. Tornarem demà puntualment a les 8. Gràcies per fer-nos confiança. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa.
Supermatí amb en Miquel 40.
Que vagi molt bé. Bon dilluns.